Verònica, la pel·lícula angoixant de Paco Plaza, no té trampa ni cartró, però hi ha estafadors d'art que se la saben molt llarga. La Laura Sangrà ens en fa un bon resum.
Tenim uns oients molt valents, ens consta, així que podeu trucar al 932074744 si voleu fer karaoke amb aquesta cançó. Material girl, it's a material, it's a material girl. Oh, no. Ai, ai, ai. I tot això amb aigua, ho prometo. És el moment de la materialista Interferències amb la Laura Sangrà i avui vens a parlar-nos de fraus. Sí. I d'estafes, vas molt forta.
D'estafes artístiques, que també n'hi ha, i fan molta por, també, perquè l'altre dia fullejava el Vanity Fair i vaig veure un reportatge que tenia un destacat que em va fer fredar. I deia alguna cosa així com vendir obres d'artistes expressionistes que en realitat havia pintado un chino de Queens.
Chino de Queens? A veure, el concepte, explica'm-ho això.
No ho sé, mira, qui parlava era el José Carlos Bergantiños, un gallec que va viure a Nova York amb la que va ser la seva dona i allà va conèixer el chino en qüestió, que era un artista que feia retrats al carrer als turistes.
I em sembla que no ho feia gens malament.
No, van veure que el noi tenia potencial i el van posar a pintar Rotkos i Pollocks com a xurros. Se van fer d'or, se van fer d'or perquè van encolomar més de 60 llenços falsos a diverses galeries d'art durant dècades. I d'això, ja t'ho dic ara, a casa meva se'n diu estafa.
Són austrohúngaro i tens ganes de parlar-nos d'ells perquè, vaja, la gent està fatal, el mundo està fatal, diu la cançó.
Ara ho dius, sí, sí, el món de l'art, déu-n'hi-do, també està força fatal. Però tampoc és d'ara, Estem escoltant austrohúngaro i també era austrohúngar Víctor Lustig, l'home que a principis del segle XX va vendre, no un, dos cops la Torre Eiffel.
Home, aquest home a casa meva és un llest. No sé, la teva.
Sí, sí, no, també. És un lloc. Je suis le dauphin de la place Dauphine
et la place Blanche à mauvaise mine. Els compradors devien tenir molt tros al pati de casa per plantar la Torre Eiffel, m'imagino, no? Sí. Perquè jo no la tinc.
No sé, una bona...
A mi no m'hi cap, al
no,
balcó.
No, a mi tampoc. Una bona clariana al bancal devien tenir per rumiar-se comprar la Torre Eiffel. El cas és que Lustig era un estafador i va inventar-se tot una estratagema per fer creure comerciants de la ferralla que un cop passada l'exposició universal, la Torre Eiffel era una nosa, que ningú la voldria, que seria un mamotreto que s'estava caient a trossos i que se vendria com el que ja era, ferralla.
Quantes mentides.
Ho veus? Si és que mos la foten, Virgili, no podem badar. Però és que, a més, ell les contava ben contades, perquè va aconseguir aixecar-li la camisa, igual, no a un, sinó a dos ricatxos. Ara que Lustig s'ho currava, ja t'ho dic ara, perquè se veu que duien limusina als possibles compradors i ell se presentava com un alt càrrec del govern que tenia informació privilegiada i els demanava confidencialitat total perquè els possibles espies no els fotessin la festa en l'aire.
I em sembla que ningú va acabar amb la Torre Eiffel al menjador de casa perquè s'hagués plantada en principi allí, allà a París, no?
Sí, sí, però ell va marxar en los cuartos, dos vegades. Hi ha molta barra pel Mont Virgili i hem d'anar els ulls oberts. I també hi ha molta innocència perquè, si Lustig va fer el que va fer, és perquè els compradors van ser molt crèduls i no van contrastar les dades.
Ai, mira, no sé per què, això els aniria molt bé a alguns periodistes d'aquestes setmanes que estan deixant anar informacions així una mica a la babalà, a principi bàsic i de tota persona de bé, però que sembla que hi ha gent que no
està de moda, això.
No la conserva.
No està de moda, contrastar dades, molt mal fet. Però mira, hi ha una noia de Lleó que se va fer molt famosa fa un parell d'anys per YouTube perquè quan va desmantellar Casa Iaia va trobar un Picasso i ella se pensava que era autèntic però ho volia corroborar, diguéssim, no? I buscava algú que sabés d'art i que li confirmés la troballa. Els seus coneixements no anaven més enllà de comparar la firma que hi havia a la làmina que ella tenia amb la firma del Citroën Picasso.
Molt bé, molt bé. Doncs I va resultar que era autèntic o
no,
què?
No, com havia de ser autèntic, no, no, si allò se veia d'una hora lluny. No, si veiessis el vídeo ja ho sabries.
Que era propaganda.
Era, bueno, era una làmina d'estes que et pots comprar a una botiga de souvenirs o a la botiga del museu, però ja es veia d'una hora lluny que no era autèntic.
Però aquí no hi havia estafa, hi havia una mica d'innocència.
Hi havia molta innocència i hi havia bona voluntat de contrastar dades, que ja et dic que és el que els hi falten a uns quants. Si et sembla bé, escoltem un fragment d'este vídeo que a mi me posa molt tendre.
Si es auténtico, yo me imagino que algún millón cae. Pues lo primero, pues comprar un piso. Si no tengo para la entrada, por lo menos.
Això segur que era...
Algú de internet a la venta por 1.000 euros. Le dije que lo quitara porque no me interesaba ese precio.
Això és algú que vol vendre un quadre o estem sentint la típica frase d'aquell quan li ha tocat la loteria de Nadal?
No, que ella volia vendre un quadre, bueno, un quadre, una làmina, ja et dic que no acabava ni de ser quadre. Jo te confessaré una cosa, quan estic així una mica motxa, una mica trista, me poso el vídeo d'esta dona perquè en certa manera m'anime, penso, mira, veus tan gran, ja que està en pitjor que tu. I després miro Ropol i ja ho acabo de redreçar i l'endemà és un altre dia.
Escolta, això et poses quan estàs motxa, que dius tu?
Sí.
Motxa amb TX?
Quan estic motxa, sí, així una
ciega
mica...
I loca, de... Ciega i loca és la cançó?
A calla.
Espera, anem a sentir-ho.
Sí. Ve.
Mi felicidad está ciega y loca si piensas en verdad.
Això és el que li diu el Juan Sebastián a la xica esta de Lleó, quan ha vist el vídeo, li ha dedicat esta cançó, estàs loca i ciega, ves aquest tu mirón, tu has de fer mirar. Això és el que li diu.
I escolta, i per anar redonint la secció d'estafes, com ho teniu això?
Estafes, fraus, autories dubtoses i altres problemes del món de l'art, l'he titulat així. Per acabar, us faré
una... Què és el teu pròxim doctorat?
Pot ser que ho sigo. Mira, m'ha donat una idea. Per arrodonir, una recomanació, el recent documental Saving Bansky.
A veure, aquest documental, ara que es parla tant de Bansky, que si diuen que és el cantant de Massive Attack i vaja, tothom està molt preocupat pel tema, què? On es pot veure això?
Doncs mira,
si algú s'ha despistat i no l'ha vist.
Se pot veure a Netflix. Jo en dic Netflix, ja t'ho dic ara, perquè crec que així podrem aconseguir que d'una vegada per totes tothom digui el nom del meu poble, que és Flix. Netflix, no Netflix.
A veure, no et despistis de tema, que ets més llesta que els estafadors.
Escombrant cap a casa...
Saving Bansky, sí. Aquest documental que hem de veure, que està a Netflix, a partir d'ara.
Està a Netflix, i va sobre, doncs ja ho hem dit, el grafiter més famós i més misteriós del món, Bansky, i en concret d'una obra seua que apareix a una façana de Los Angeles. No apareix tipus Cares de Belmez, vull dir que ell va de nit, la pinta i l'endemà la gent se la troba. A partir d'aquí se desplega una fugida endavant absolutament tragicòmica per arrencar l'obra de la paret i aconseguir que un museu se la quedi. Escoltem-ne un fragment, si et sembla.
I had an offer last week from an art dealer in LA.
Right.
He offered me $200,000.
Oh my gosh.
I took that down not to sell it, but I'm taking it down in the hopes that I can donate it somewhere so it is on public display.
Però guys, no és una mica el que diu, va.
Doncs mira, este senyor, que ha sigut qui ha arrencat l'obra, diu bàsicament que la vol donar gratis al museu amb qui està parlant, que li han fet ofertes, que les ha desestimat, perquè ell el que vol és que la gent la contempli de forma gratuïta, que sigui a l'abast de tothom.
Com es feia amb els frescos de les esglésies.
Exactament. T'avanço una cosa, alerta,
digues,
spoiler.
Netflix, el museu... Netflix, m'ha encantat. A partir d'ara me faré sòcia.
La mirareu a Netflix i us faig un petit spoiler, que és que el museu en qüestió no se la quede perquè l'artista saben que mai reconeixerà la seva autoria i no se poden exposar, a tenir exposada, valgui la redundància, una obra falsa. Llavors, què passa?
Amb l'obra de Bansky.
Ai, amiga, l'obra de Bansky entra al mercat de l'art, el de les galeries, les fires d'art, i tot llavors pren un caire delirant que te planteja molts dubtes ètics, quant al món de l'art. O sigui, se pot vendre per centenars de milers d'euros una obra sense que l'artista en vegi ni cinc? Ah, se pot arrencar un grafiti si és per evitar que se deteriori, que era el cas? I ara, un grafiti és vandalisme o és art?
Jo el que faré és exhibir unes cortines d'aquestes de plàstic, totes mostoses, que se li enganxen les mosques a l'estiu, perquè això a Nova York no saben què és.
Això ho portes al MoMA i te fan una instal·lació, te fas famosa, Virgili.
A veure, tu sí que ets vandalisme, art i tot. Gràcies per aquesta secció d'estiu, Laura Sangrans, ho hem passat molt bé. Aquesta és l'última setmana. No
sí.
Et pensis, a tu fa pena, però a mi me'n fa més.
Oi.
I jo crec que hem d'acabar amb una cançó que significa
sí.
molt bé el sí. que som nosaltres per aquesta ràdio.
Fem una mica de silenci perquè la prohibida digui el que jo no m'atreveixo a dir del que em sembla este final injust de secció.
Oh! La fruta prohibida. La vida, la
ganas de matar. No será casualidad ni culpa del viento. Por más que lo intento, nunca puedo ostentar el récord de permanencia. Me falta paciencia y un plan. No me puedo permitir.
Mira, em va molt bé aquesta música perquè és així marxosa. Tu no sé si vas en bicicleta, vas en bicicleta?
De vegades sí.
Tens el carnet de bicicleta?
Tinc el carnet de bicicleta, a l'estiu no hi vaig perquè tinc molta suera i no és qüestió tampoc d'arribar als puestos xopa.
Doncs escolta'm, hi ha oients que ens escriuen per guanyar aquest concurs de la bicicleta, aquest que anomenàvem fa un moment, que sortejarem demà. Per exemple, l'Enric que diu, tinc 55 anys. Quan era petit, les bicicletes que teníem no eren gens sofisticades, però per un nen inquiet com jo, fer el boig amb allò era el màxim. Anar per la muntanya amb bossi, sense canvi de marxa, potser volia dir amb bocina, sense canvi de marxa, sense amortidors, sense res del que hi ha ara, una bona aventura. Doncs té tota la raó. També l'Eva Llançà diu, soc la tercera de quatre germans, sabeu què vol dir? De nena vaig heretar tota la seva roba i també les bicicletes que ja arribaven a mi fet estralla. Però i què, tu? Nosaltres amb bicicleta en marxa, com fem aquest programa, ja ens falten res, 10 minutets per acabar-lo, però demà hi tornem, eh? I passen més coses aquí encara. Fins ara, Laura Sangrà, i fins ben aviat.
Fins ara.
Merci. Ja, escolta aquí!